dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel, ho fem amb 18 graus a Barcelona, 12 a Girona, 15 a Tarragona, 14 graus a Lleida, a Mataró, com a Barcelona, 18 graus de temperatura, a Tortosa n'hi ha 15. Ja veieu que els termòmetres han començat a baixar una mica i és que arriba un canvi de temps, ve la pluja, venen per tant dies de paraigües. Aquest matí començarà a ploure cap al Pirineu i a mesura que avanci la jornada les tempestes aniran guanyant terreny, cap on menys aigua s'espera és cap al sud, i de cara demà arriba també ja una baixada més clara de les temperatures. Ara ho detallarem tot plegat amb el Jordi Miralles. Abans actualitzarem el dia en 6 minuts avui, que és dimarts 9 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
La Comissió Vaticana per la Protecció dels Menors ha creat un fons per ajudar les víctimes del clergat als països on les conferències episcopals no tenen prou recursos. L'objectiu és garantir un accés més gran a l'assistència per les víctimes, les seves famílies i les comunitats a les zones més pobres del món. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La comissió va ser creada per Francesc el 2014 i complirà amb les peticions del Papa, com fer un informe anual. A finals de mes també publicarà l'actualització de les directrius enviades fa un any a les conferències episcopals. L'anunci arriba després que el jesuït alemany Hans Zollner abandonés l'assemblea per manca de transparència i desavinences.
Ara us ho explicarem al detall. Només queda l'aprovació per part de comissions obreres per ratificar la pujada salarial pactada entre sindicats i patronal. Els sous pujaran fins a un 10% des d'ara i d'aquí al 2025, i Foment del Treball apunta que l'acord posa en relleu l'ànima social també dels empresaris.
El sindicat UGT ja hi ha donat llum verda, així com la patronal COE i la CEPIME de petites i mitjanes empreses. L'acord contempla una pujada del 4% dels salaris per aquest 2023 i d'un 3% per l'any que ve i el 2025. També inclou noves revisions i increments de fins un 1% si segueix pujant la inflació.
Avui en parlarem a partir de 9:45. Serà amb nosaltres Javier Ibars, director de Laboral de Foment del Treball. Un matí en què els problemes de Rodalies no s'acaben. De fet, avui tenim retards extra a la línia R4 a la zona de Manresa per una incidència. També segueixen els problemes a l'R2 Sud, mentre els ajuntaments de la zona i la Generalitat reclamen més autobusos gratuïts a Renfe per poder oferir alternatives als usuaris.
Critiquen que l'oferta de busos posada per Renfe només sigui durant les hores punta i per connectar algunes ciutats, com és el cas de Gavà, Castelldefels o Sant Vicenç de Calders. Per això la Generalitat ha mantingut una reunió amb la companyia per demanar més servei de busos alternatius i que l'operadora faci un estudi per saber quants usuaris han optat per altres transports.
De moment, el trànsit a la carretera C31 Sud, a la zona de l'autovia de Castelldefels, també a les costes del Garraf, el trànsit ha crescut un 9% durant les hores punta del matí, des que hi va haver l'avaria ara fa una setmana a la línia R2 Sud de Rodalies.
Sí, en els últims 7 dies hi han passat 4.000 cotxes més que la setmana anterior. Segons llegim avui al periòdico, l'augment de trànsit que hi ha hagut en aquesta carretera no s'ha vist a la resta de vies ràpides que es dirigeixen cap a Barcelona. De fet, si se sumen totes les carreteres que van a la gran ciutat, el trànsit ha augmentat un 0,7% des de la incidència a Rodalies.
I atenció amb aquesta informació, han tornat a quedar places Mir vacants, més de 200 a tot l'estat. Una realitat que confirma que els estudiants de medicina no volen ser metges de família a la primària. De les vacants, 36 places són aquí a Catalunya.
Sanitat ha obert la nova convocatòria per als aspirants que van quedar sense plaça aquest diumenge quan van tancar les adjudicacions del MIR. Una convocatòria que estarà oberta fins dijous, i a Catalunya el Departament de Salut ja va anunciar incentius econòmics perquè els metges vagin a la primària.
Els fotoperiodistes catalans Bernat Armanguer i Emilio Morenati reben el Premi Pulitzer per la cobertura que van fer de les primeres setmanes de la invasió militar de Rússia a Ucraïna.
Els dos fotògrafs comparteixen el guardó amb 5 companys més de l'agència The Associated Press, per a la qual treballen. L'any 2021, Morinati ja va aconseguir el Pulitzer per les fotos durant la pandèmia.
Pel que fa als esports, avui totes les mirades estaran centrades en el partit que a partir de les 9 de la nit juguen El Santiago Bernabéu, el Real Madrid i el Manchester City en l'anada de les semifinals de la Champions. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. L'any passat el Madrid es va imposar al City també en les semifinals, però Guardiola ho encara com una nova oportunitat, deixant de banda qualsevol tipus de venjança, i Ancelotti ja ha deixat clar que el City hi juguen més jugadors a banda de Haaland.
Una nit que serà d'infart per a molts seguidors del Barça. Leo Messi és el millor esportista del 2022. L'argentí s'ha emportat el Premi Laureus, que s'ha entregat aquest dilluns a París.
Messi s'ha imposat a Nadal, Mbappé, Carri i Verstappen després de guanyar aquesta temporada al Mundial de Futbol amb la selecció argentina, i Carlos Alcaraz s'ha endut el d'esportista revelació.
El temps dels esports ho detallem tot plegat. Gràcies, Anna. Anem al trànsit. Per saber què està passant a les carreteres del país en aquest matí, que ara us ho deia, torna a ser un matí complicat a la xarxa de Rodalies, no només pel que passa a la R2, sinó perquè hi ha també una avaria a la línia R4, una incidència entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa que està provocant retards de fins a 10 minuts. També a aquesta hora estan tornant a la normalitat els trens que anaven de Tarragona cap a Barcelona, perquè a primera hora hi havia hagut també una incidència de Torredembarra. Per tant, és moment de saber si tot això afecta o no al trànsit d'entrada a la ciutat. Des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Els trams on ara hi ha més cua són a l'A2 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí amb 7 quilòmetres en sentit est, a la C58 arribant a Barcelona des de Montcada i Reixac amb 4 quilòmetres en sentit sud, o gairebé 5 quilòmetres més ara a la C32 entre Sant Boi i Passat Gavà també en direcció a Barcelona. També hi ha aturades a la C31 des de Badalona en sentit sud, o a la B30 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès cap al nord. Per tant, força congestió pel que fa a l'àrea metropolitana, i també van força carregades les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, la B20 des del Nus de la Trinitat fins a Vallcarca durant 6 quilòmetres, i la ronda litoral, el tram habitual entre el Nus del Besòs i la Barceloneta, amb 7 quilòmetres més. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. Us deia que ve un canvi de temps. A veure, el Jordi Miralles en té els detalls. Què ens espera, Jordi? Bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui sense canvis importants respecte al temps que vàrem tenir ahir, és a dir, nuvolositat variable ara mateix a punts del nord del país, molt poc important, per tant, serà un matí de grans clarianes i només la presència d'algunes boirines a punts del perlitoral i també de l'interior, que marxaran ràpidament. Compte, però, que a partir de mig matí i migdia la nuvolositat començarà a augmentar a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on de cara a la tarda esperem precipitacions, ja les primeres, però, a la part més situada cap al nord del Pirineu, començarien a partir de migdia, a la tarda comarques del Pirineu, Prepirineu, terç nord de Catalunya, i avançada ja a la tarda aquests ruixats podrien afectar punts de la meitat nord de Catalunya, sobretot comarques de Barcelona i també de Girona. Algunes d'elles amb precipitació moderada. I les temperatures màximes avui semblants a les d'ahir, per tant, valors en general entre els 25 i els 30 graus arreu del país, però una miqueta més baixes a la costa, entre els 22 i els 24. De cara demà, un temps sembla el d'avui, clarianes al matí, però compte que no descartem demà al matí algun ruixat a punts de la costa central, i a la tarda més ruixats a les comarques del terç nord del país, amb temperatures amb tendència a començar ja a baixar de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. Passen 8 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest dimarts.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
La Comissió Vaticana per la Protecció dels Menors ha establert un fons per ajudar les víctimes del clergat als països on les conferències episcopals no tenen prou recursos per fer-ho. L'objectiu de la comissió és poder proporcionar programes de desenvolupament de capacitats per garantir un accés més gran a l'assistència per a les víctimes, les seves famílies i les comunitats en les zones més pobres del planeta. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Així ho ha apuntat aquest dilluns la comissió, que va ser creada pel Papa Francesc l'any 2014. Unes decisions que arriben després que el jesuïta alemany Heinz Zollner, un dels experts més grans en la lluita contra els abusos a menors a l'Església, abandonés l'assemblea plenària de la Comissió Vaticana Antiabusos per manca de transparència i desavinences. El mateix òrgan també ha anunciat que complirà les peticions del Papa, com l'elaboració d'un informe anual, i ha confirmat que el 31 de maig es publicarà l'actualització de les directrius enviades ara fa un any a les conferències episcopals per a la formació i l'assistència a les víctimes.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Avui s'espera que Comissions Obreres ratifiqui l'acord per l'increment salarial que s'ha pactat amb la patronal, que ja té l'okay definitiu tant del sindicat UGT com de les patronals espanyoles COI CEPIME. A Catalunya, Foment del Treball també celebra el pacte entre els agents socials per apujar els salaris, de fet, per fer-ho fins a un 10% des d'ara i fins al 2025.
El sindicat UGT, la COE i CEPIME han aprovat per unanimitat en els seus respectius òrgans de govern l'acord que contempla pujades salarials del 4% el 2023 i del 3% pel 2024 i el 2025. El borrador de l'acord entre els agents socials també contempla una clàusula de revisió salarial que, en cas de noves pujades de la inflació, podria implicar pujades de fins a un 1% per cada any dels anys de l'acord aplicar a l'any següent. Comissions Obreres ratificarà el text avui en el seu comitè confederal. El president de Foment del Treball, Sánchez Llibre, ha celebrat l'acord que assegura que implicarà una estabilitat econòmica a tot el país.
És un acord equilibrat en tot allò que fa referència a les retribucions, que també és un acord equilibrat en tot allò que fa referència a les actualitzacions dels salaris respecte als nivells d'inflació que es puguin produir en aquests propers 3 anys. És un bon acord perquè garanteix la pau social en aquests propers 3 anys i també al mateix temps aquest acord proporciona una estabilitat econòmica.
Avui en parlarem a partir de 9:15 d'aquest pacte de rendes. Ho farem amb en Javier Ibarges, el director laboral de Foment del Treball, a qui podrem saludar en directe aquí al matí. Que segueixen les incidències a Rodalies, la Generalitat reclama a Renfe que posi més serveis alternatius de bus gratuït per als usuaris de la R2 Sud, de manera que aquests autobusos puguin donar cobertura a totes les poblacions d'aquesta línia. Per ara només n'hi ha en hores punta i per connectar alguns pobles o ciutats com Cavà, Castelldefels o Sant Vicenç de Calders.
La petició s'ha fet durant una reunió que l'executiu català ha convocat aquest dilluns a la tarda amb l'operadora ferroviària per fer seguiment de la incidència. El departament també ha instat l'operadora a fer una anàlisi del nombre d'usuaris que ha pogut perdre per estudiar l'efecte a les carreteres o altres sistemes de transport públic. A la reunió hi eren el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, i la directora de Rodalies de Catalunya, Maite Castillo, entre d'altres. Els que esperen una resposta són els usuaris, que reclamen solucions el més aviat possible. Són declaracions a Ràdio Estel.
Compleixen el que diuen, és a dir, prefereixo que em diguin més a la llarga que s'acabi abans que no que em prometin que en una setmana es tirarà i que el cap de setmana no sigui. No m'agrada aquesta inconsistència, però quan ho sàpiguen espero que ho puguin anar un cert tan pronto com puguen.
Yo creo que 3 semanas, si no va a ser mucho, ¿no? Porque viene el verano, se va a poner un poco complicado, porque ahora, claro, ahora todo el mundo empieza a ir a la playa, entonces con cada media hora un tren va a ser imposible cogerlo.
Convertida en qüestió electoral, l'avaria a l'R2 ha provocat un creuament de declaracions entre el president de la Generalitat i la ministra de Transport. Raquel Sánchez ha acusat Pere Aragonès d'utilitzar l'avaria per fer campanya, mentre el president acusa el govern espanyol de buscar excuses per no traspassar-lo. Rodalies, Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat a la ministra, Raquel Sánchez, de donar excuses per negar el traspàs integral de Rodalies a la Generalitat i li ha retret que encara no hagi visitat l'estació de Gavà a la seva ciutat.
I lamento que encara, a dia d'avui, la ministra de Transports no hagi fet això mateix, quan ho té, mai més ben dit, al costat de casa. És imprescindible que anem a donar la cara. La competència de Rodalies no és una competència del govern de Catalunya, però els problemes dels ciutadans de Catalunya sí, i per tant, avui és un dia en què ens reafirmem en la necessitat de que es programin les inversions que no s'han fet durant tots aquests anys i s'executin.
La ministra de Transports ha contestat al president català dient que fa servir la incidència a la R2 Sud per fer la seva campanya electoral.
Estamos invirtiendo como nunca en la red de Rodalías. A partir de aquí, pues mire, yo entiendo que estamos en campaña electoral, que también el govern de la Generalitat pretende utilizar, ¿no?, pues esta incidencia en concreto para hacer su campaña.
Sobre la incidència que afecta els usuaris, Adif ha explicat que la sobretensió d'un cable de la catenària que va provocar l'incendi pot haver tingut diverses causes, sense descartar un llamp. La companyia manté la previsió de resoldre la incidència d'aquí a 3 o 4 setmanes.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Els Mossos d'Esquadra preparen un dispositiu de seguretat davant les protestes que hi ha convocades avui i també dijous a la plaça de la Bonanova per l'empresa Desocupa i, per altra banda, per part dels col·lectius de les dues cases ocupades en aquella zona, conegudes com La Ruïna i El Cubo.
La d'avui l'ha convocat Ciutadans i Mossos d'Esquadra desplegarà un dispositiu de menys intensitat perquè oficialment no hi ha convocada una contramanifestació. Segons detallen fonts policials, dijous el cos tancarà l'accés a la plaça i impedirà d'aquesta manera que Desocupa intervingui en cap de les dues finques. Recentment, el fundador de la companyia ha comunicat a través de les xarxes la intenció de desallotjar les cases.
La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, explica que el dispositiu serà permanent perquè aquest és un conflicte, assegura, que s'està cronificant.
És un conflicte que es cronifica, es preveu certa cronicitat, que per tant l'abordem des d'una intervenció contínua fins que no es resolguin aquests conflictes i es resolguin algunes de les incògnites que hi ha al darrere. L'objectiu, com a cos de seguretat que som, és impedir qualsevol acció delictiva adreçada a alterar l'ordre públic i adreçada a alterar la pau i la convivència veïnal.
D'altra banda, el Partit Popular de Catalunya ha impugnat el debat electoral que té previst de fer avui la SER Catalunya davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona. El PP no hi ha estat convidat i considera que es vulneren els seus drets. La decisió que pugui prendre la Junta marcarà criteris per la resta de debats en aquesta campanya.
El col·loqui s'havia de fer dimecres passat, però es va suspendre perquè Ada Colau va anunciar que era positiva en coronavirus. Un debat que comptarà només amb els candidats de Barcelona en Comú, PSC, Esquerra i Tries per Barcelona. El Partit Popular de Catalunya considera que s'estan vulnerant els principis de pluralisme i igualtat.
Entre els terrenys que el Ministeri de Defensa posarà a disposició perquè serveixin per construir habitatge social, n'hi ha com a mínim un a Sant Boi de Llobregat, on s'hi poden fer fins a 1.600 vivendes. Ho llegim a El País.
Aquest matí el Consell de Ministres aprovarà que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana compri aquestes parcel·les que són propietat de Defensa i que és on el govern espanyol hi ha de construir els 20.000 pisos socials promesos. A Catalunya, l'únic terreny es troba a Sant Boi de Llobregat i és on s'ubicava el quartel de Santa Eulàlia. La majoria dels altres terrenys es troben a Madrid. Per la compra d'aquests terrenys, Transports pagarà Defensa uns 622 milions d'euros, segons podem llegir al País.
Avui el Consell de Ministres aprovarà el pla per avalar amb crèdits ICO el 20% de la compra d'un primer habitatge. El Partit Popular acusa el govern espanyol de plagiar-los aquesta iniciativa i Podemos, a qui tampoc agrada, acusa el govern espanyol d'afavorir els interessos de la banca. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El principal partit a l'oposició creu que Sánchez l'únic que fa és moure's per interès electoral a les portes de les eleccions municipals. La portaveu del partit, Cuca Gamarra, acusa Sánchez d'anar remolc de les iniciatives que el PP ha impulsat a les comunitats on governa.
No és una medida nueva. Esta es una medida que el Partido Popular, no solo el presidente Feijóo, planteó ya hace una semana, sino que el Partido Popular está impulsando y ha puesto en práctica allí donde gobernamos.
El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, opina que és una mesura que només respon als interessos de la dreta i de la banca.
Esa propuesta la han celebrado ya Ana Patricia Botín, el PP y Ortega Smith.
El partit insisteix a desplegar la llei de l'habitatge i expropiar els habitatges de grans propietaris si fa 4 anys que estan buits.
Gràcies, Judit. I el Comitè Pegasus del Parlament Europeu, que analitza l'ús d'aquest tipus de programes, proposa implicar l'Europol en les investigacions a Espanya per garantir processos forenses apropiats.
Així ho recomana l'informe que s'ha votat aquest dilluns des d'Estrasburg i que és el resultat d'un any i 3 mesos d'avaluacions. En el document, els eurodiputats donen per fet que el govern espanyol està darrere el Catalangate i lamenten la manca d'informació que els han proporcionat les autoritats estatals per justificar les espionatge. Exigeixen una investigació justa i efectiva dels casos d'espionatge no reconeguts pel CNI. També demanen a l'Estat que ofereixi més informació sobre les escoltes que es van produir sota l'argument de la seguretat nacional.
Al matí, a Ràdio Estel.
El Ministeri de Sanitat ha obert una convocatòria extraordinària per cobrir l'especialitat de Medicina de Família després que hagin tornat a quedar places vacants. 202 places de residents a tot l'Estat, 36 de les quals estan aquí a Catalunya. És la segona vegada, el segon any, que queden places sense cobrir.
A Sanitat ha obert la nova convocatòria per als aspirants que van quedar sense plaça aquest diumenge quan van tancar les adjudicacions del MIR. Una convocatòria que estarà oberta fins dijous. A Catalunya, el Departament de Salut ja va anunciar incentius econòmics, com facilitats en habitatge o transports, per als residents que triessin l'especialitat, després que l'any passat també quedessin places vacants. Per segon any consecutiu, doncs, per tant, les places als CAP queden desertes, un fenomen que s'accentua a les localitats més llunyanes a les zones metropolitanes.
La Unió de Pagesos ha convocat mobilitzacions simultànies al llarg d'aquest matí a les seus del govern espanyol a Lleida, Tarragona, Girona, també a Vic, per exigir solucions per la sequera i que l'Estat assumeixi responsabilitats per com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està gestionant l'aigua.
En el cas de Lleida, la tracturada sortirà de les diverses capitals i municipis de Ponent fins a arribar a la ciutat, on les diverses columnes de vehicles s'ajuntaran. Cap a 9:15 està previst que la protesta surti d'aquest punt i recorri el pont de la universitat fins a acabar davant de la subdelegació del govern espanyol a la plaça de la Pau. Al Tarragonès, la manifestació davant la subdelegació del govern serà a les 11. Mitja hora més tard, s'han convocat també una altra manifestació davant l'oficina de l'Agència Tributària de Vic, una concentració que coincideix amb la de Girona, que tindrà lloc davant la subdelegació del govern espanyol situada a l'avinguda 2 de juny. El 16 de maig està prevista una altra protesta.
I aquesta sequera agreujada està tenint més conseqüències. El poble de l'Espluga de Francolí incrementa els talls d'aigua. Els veïns no en podran utilitzar a casa des de les 7 del matí i fins a les 7 de la tarda.
Si fins ara els veïns tenien aigua fins a les 10 de la nit, ara, a partir de les 7 de la tarda, ja no en rejarà. Mentrestant, el consistori té previst construir 2 nous pous. A mitjà termini també es vol connectar el poble a la xarxa del Consorci d'Aigües a Tarragona per fer-hi arribar l'aigua de l'Ebre, que solucionaria el problema de manera estable.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
Avui es posen a la venda més entrades pel concert de Joan Daus al Palau Sant Jordi després que ahir vengués en només 6 hores el 75% de l'aforament inicial previst.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu.
I davant la gran demanda, els promotors de l'espectacle han decidit obrir tot el recinte sencer. El nou planell i disposició d'entrades estarà i està avui a les 7 de la tarda. Les entrades adquirides i la zona que hi anava associada no canviaran.
Que no sabia que et guardava i l'abraçada ens porta a casa, que baixi el buit.
Hi ha més coses. Els fotoperiodistes catalans Bernat Armangué i Emilio Morenati reben el Premi Pulitzer per la cobertura de les primeres setmanes que van fer de la invasió militar de Rússia a Ucraïna.
Els dos fotògrafs comparteixen el guardó amb 5 companys més de l'agència The Associated Press per a la qual treballen. Morenati, cap de fotografia de l'agència, ha celebrat la notícia a Twitter, on ha especificat que el premi és el de la categoria de fotografia de notícies d'última hora. L'any 2021, Morenati ja va aconseguir el Pulitzer per les fotos durant la pandèmia.
Gràcies, Olma. Anem als esports. Leo Messi ha estat reconegut amb el Premi Laureus a millor esportista de l'any. El tenista murcià Carlos Alcaraz ha guanyat el d'esportista revelació, Anna.
Sí, aquest és el segon Laureus que rep en la seva carrera Leo Messi. El primer el va aconseguir el 2020 i li ha volgut dedicar el premi a la selecció argentina i a la seva afició pel Mundial que han aconseguit aquesta temporada. I en el discurs també se n'han recordat de les alegries amb el Barça i en cap moment han mencionat el seu equip actual, el PSG, on tot fa indicar que no hi ha bona sintonia últimament.
Este año tuve la suerte de cumplir el mayor sueño que tenía, que era ser campeón del mundo con mi selección. Me costó muchísimo, me costó prácticamente toda mi carrera porque llegó al final. En el medio pasé de todo, muchísimas alegrías con el Barcelona, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido muchos de los objetivos los cuales me tocaban competir, pero nunca me detuve y todo eso fue una enseñanza para mí.
Messi competia contra Rafa Nadal, Kylian Mbappé, Stephen Curry, Mundo Duplantis i Max Verstappen, que també estaven nominats en aquesta categoria. A la femenina, el premi se l'ha endut l'atleta Shelly-Ann Fraser-Pryce, que s'ha imposat a Alexia Putellas, que també estava nominada a millor esportista femenina. Carlos Alcaraz també ha sortit carregat amb un premi, el de millor esportista revelació. El murcià, que podria plantar-se com a número 1 del món si participa en el Masters 1000 de Roma, que es disputa ara a Roland Garros, se l'ha endut l'endemà d'aixecar el segon Masters 1000 de Madrid consecutiu.
Vinga, però l'atenció futbolística avui, la d'aquesta setmana, estarà centrada en l'anada de la semifinals de la Champions. Aquest vespre, partit d'infart pels seguidors del Barça i, evidentment, també els del Madrid. Real Madrid, Manchester City, al Bernabéu, anada de les semifinals d'aquesta competició.
Madrid i City tornen a veure's les cares en unes semifinals de la Champions, igual que l'any passat, i també a les 9 de la nit. La diferència és que ara l'anada és al Bernabéu i la tornada a l'Etihad. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, ja ha avisat que prepara un partit pensant en tots els jugadors rivals, no només en com aturar l'estrella del Citizen, Erling Haaland.
Un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas. Entonces no estamos planteando un partido para parar a Land, sino para parar un equipo que parece imparable, pero yo creo que podemos tener opciones para hacer un partido igualado, competido, y que podemos ganar.
Pep Guardiola, en canvi, no ha volgut sentir ni a parlar de venjança i ha deixat clar que es tracta d'una nova oportunitat. Pel tècnic de Santpedor, el més important és ser estable i continuar jugant els partits decisius.
Digo, queremos como club que eso, no ganar una Champions para luego desaparecer esta competición. Hay muchos clubes que se han vuelto locos invirtiendo y haciendo cosas solo por esta competición, solo por esta competición. Y luego cuando la pierdes, que normalmente la pierdes, pues siempre normalmente la gana el Madrid, te quedas sin nada. Entonces lo mejor es siendo estable, intentando tomar decisiones correctas y seguir estando ahí. Lo bueno es estar hasta el final luchando en las competiciones y ahí estamos.
Pel que fa a les baixes, el Madrid prepara el partit d'anada sense Militao, que està sancionat, i sense Mendy ni Ceballos, que continuen lesionats. I tot apunta que Modric serà titular aquesta nit. El City, en canvi, té tota la plantilla disponible, a excepció de Ke, que no ha viatjat fins a la capital espanyola perquè no s'ha acabat de recuperar de la seva lesió durant el partit contra el Leeds.
Bé, dos apunts de bàsquet de Girona i Manresa. Comencem amb els gironins, que aquesta tarda reben el Betis a les 7 de la tarda.
Els gironins estan obligats a guanyar si no volen dependre del que faci el Granada per celebrar la permanència matemàtica. Tot i que el que passi avui encara hi haurà temps dissabte per veure quin serà el futur del Girona. Per aquest partit, Aito García Reneses encara té el dubte de si podran saltar a la pista Cameron Taylor i Marc Gasol, perquè podria ser que encara no estiguessin al 100%. El Girona ara mateix és 14è a la classificació amb 10 victòries i 21 derrotes, i el Betis és 16è amb un partit més perdut. D'altra banda, el Joventut jugarà dijous contra el Baskonia, mentre que el Barça ho farà divendres contra l'Obradoiro.
I el Manresa, males notícies, ha perdut un dels seus jugadors pel que queda de temporada.
Kaczynski ja no podrà defensar més la samarreta del Bages a la pista aquesta temporada. El polonès es va lesionar en el partit contra el València, s'ha trencat el lligament creuat del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. També té malament el menisc i el lligament col·lateral intern. Per tant, lesió de llarga durada a la vista i un pal més pel Manresa, que continua lluitant per mantenir-se a la CB.
L'espanyol Pedro Martínez s'ha classificat per la final de la fase prèvia de l'Open de Roma després de guanyar l'italià Babasori el tercer set.
Sí, ha guanyat el primer set per 6-2 i malgrat perdre el segon s'ha emportat la victòria després de guanyar el tercer set per també 6-2. Ara s'enfrontarà el també italià Francesco Maestrelli en la final de la primera fase del torneig. En el quadre femení també s'ha classificat per la final del torneig la tenista de Blanes en la fase prèvia, Marina Bassols, que ha superat la nord-americana Katrina Scott i jugarà la final de la fase prèvia contra la hongaresa Anna Bondar. En aquest Open de Roma no hi jugarà Rafa Nadal, que divendres passat ja va comunicar que no acaba d'estar recuperat del tot de la seva lesió al psoas de la cama esquerra.
I en ciclisme, aquest dimarts, quarta etapa del Giro d'Itàlia, 175 quilòmetres de Venosa a Lago Lanceno.
Tot plegat, després que ahir l'australià Matthews s'emportés la tercera etapa de 213 quilòmetres en meta a Melfi, després de 5 hores i 1 minut. A la classificació general, Remco Evenepoel és el líder, amb Joao Almeida segon a 32 segons, i el seu principal rival, Roglic, tercer a 44 segons del líder. Save me. Save it for always. That's the way it should be.
Si avui passeu per Més Estel, pot ser que ja ens ho pagueu amb aquesta cançó, aquest Say You Say Me, de Lionel Richie. Li va valdre un Oscar per la pel·lícula White Nights, aquí traduïda com Noches de Sol. La cançó va portar Lionel Richie a ser número 2 de les llistes d'èxits. Era l'any 1986. Amb aquest Say You Say Me, avui arribarem al punt de 8:45 del matí. Playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me.
way it should be.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, avui és dimarts, és 9 de maig. Avui, en temps de tertúlia, seran amb nosaltres la Montserrat Nebrera, professora de Dret Constitucional a la UIC, el Jordi Barbeta, periodista i analista polític, i el Sergi de Maia, que és politòleg, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, per ajudar-nos a analitzar l'actualitat de la jornada. Ara hi anem, primer, al temps i al trànsit. Començarem fixant-nos en el cel perquè arriba pluja. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, matí variable arreu de Catalunya, però amb grans clarianes. Només tindrem la presència d'alguns núvols poc importants que a partir de mig matí i migdia començaran a augmentar una mica més cap a les comarques del Pirineu, on descarregaran ruixats i tempestes a partir ja de primeres hores de la tarda. Ruixats i tempestes que també es poden extendre al terç nord de Catalunya i avançar de la tarda a la meitat nord, però sobretot comarques de Barcelona i també comarques de Girona, localment amb una certa intensitat. Les temperatures avui molt semblants a les de dies anteriors, màximes entre els 25 i els 30 graus a bona part de Catalunya, tot i que les comarques de la costa seran lleugerament inferiors. Demà esperem nuvolositat variable, al matí possibilitat d'algun ruixat a punts de la costa central, entre el Garraf i el Maresme, també a punts del Vallès Oriental Occidental, i aquestes precipitacions demà a la tarda es tornaria a repetir més o menys els mateixos llocs que avui, Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona.
Gràcies, Jordi. Tornarem també cap al RAC i actualitzem la situació a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Les principals carreteres de la xarxa viària continuen afectades amb les retencions habituals de l'hora punta i, a més, un accident en un punt complicat del matí, com és la C32. El tram entre Cornellà i Esplugues de Llobregat complica també la circulació en sentit nord, i ara hi ha 4 quilòmetres, com dèiem, i els vehicles apartats al voral. Ara també la B23 té dos trams amb 4 quilòmetres d'aturades a Molins de Rei i des de Sant Feliu cap a Barcelona, o a la C58, que ara hi ha 4 quilòmetres més d'aturades a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Més complicades la situació a les rondes, ara amb molta congestió en sentit sud, amb la ronda de dalt amb uns 9 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi, i a la ronda litoral des de Sant Adrià fins a la Via Olímpica, i en aquesta mateixa via en sentit nord, sobretot ara amb molta lentitud per Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. Passant 2 minuts del punt de 9:15 del matí. Matí en què parlarem d'aquest pacte de rendes que ha costat i ha costat d'arribar-hi, però finalment s'ha de celebrar. Avui hi ha de donar el vistiplau al sindicat Comissions Obreres. Ja ho han fet des de la UGT, ho han fet des de la COE, ho ha fet CEPIME, i per tant ara ja sabem que d'aquí al 2025 els nostres salaris s'haurien d'actualitzar a l'entorn del 10%. No és un acord vinculant, no vol dir que les empreses hi estiguin obligades, però és l'acord marc que hauria de guiar el que passi amb tots els nostres salaris per intentar posar una mica de remei a la pèrdua de poder adquisitiu. D'entrada, l'actualització per aquest any 2023 hauria de rondar el 4%. Són bones notícies. Falta, evidentment, que després aquest acord marc es traslladi empresa per empresa a mesura que s'hagin d'anar renegociant els salaris, però era molt necessari un acord d'aquestes característiques. Avui en parlarem amb el director de Laboral de Foment d'en Treball, amb en Javier Ibarz, que ens acompanyarà d'aquí a una hora aproximadament, i en parlarem també en temps de tertúlia. Parlarem de la sanitat i ho farem en dos aspectes o en dues qüestions. Una us l'hem explicat ara a l'informatiu. Han tornat a quedar places vacants per fer el MIR als centres d'atenció primària. Més de 200 vacants a tot Espanya. Aquí a Catalunya n'hi ha 36. Es torna a constatar un any més, aquí en vam parlar ara fa uns mesos, que els estudiants de medicina no volen ser metges de família. Els estudiants de medicina no volen ser metges de família. No és una tonteria, no és una qüestió menor. Això ens afecta a tots de manera directa. Estem en un moment en què començaran a jubilar-se metges de la sanitat pública i no hi haurà manera, no hi haurà manera de reemplaçar-los, perquè els joves que surten formats i molt ben formats de les nostres facultats no volen anar a treballar als centres d'atenció primària. I això és un problema perquè és la base de l'estat del benestar. Perquè sense metges és impossible pal·liar, per exemple, les llistes d'espera. Perquè sense metges no és possible de donar l'atenció que es mereixen, que ens mereixem tots els que en algun moment hem de passar per la porta d'un centre d'atenció primària. Els metges fa molt temps que denuncien que no treballen en bones condicions. Fa uns mesos, vam viure una vaga de metges. Aquí el govern ja va dir que buscaria de donar incentius també econòmics perquè treballar a la pública, a la primària pública, tornés a ser atractiu. Doncs la primera vegada en què això es podria haver repartit, hem tornat a ensopegar amb la mateixa pedra que l'any passat. Han tornat a sobrar places. Ja sé que no són places al centre de Barcelona, que acostumen a ser fora de l'àrea metropolitana, a vegades en zones rurals o mig rurals, tot sovint en zones que estan molt comunicades. Segur, és evident que les vacants no seran a les millors places del país. És molt probable que no sigui així, però no n'haurien de sobrar. I si en sobren, vol dir que hi ha joves que després d'haver estudiat tota la carrera, quan arriba aquest moment de passar a l'especialització i ja poder començar a treballar, prepareixen no fer-ho i estar-se, si cal, un any sense fer res per tornar-se a presentar abans que anar-hi. Aquest és ara mateix el panorama. Per tant, ben galdosa la fotografia que en queda de la sanitat pública una altra vegada. I ahir parlàvem de l'accés o no de medicalització que patim a partir d'aquest estudi que s'ha fet en un parell de centres d'atenció primària de casa nostra i que va acabar concloent, ahir ens ho explicava una de les metgesses de família, justament autora de l'estudi, que hi ha una certa tendència a sobremedicar-nos amb benzodiazepines, a prendre-les durant massa temps, a vegades a no ser capaços, fins i tot com a pacients, d'entendre quines són les conseqüències negatives de prendre aquests medicaments, i els acabem prenent durant molt de temps, quan s'ha demostrat que funcionen i són bons, però utilitzats de manera acotada. I ahir ens deien al matí, un dels problemes és que com que la sanitat pública coixeja, per exemple, per la part de la salut mental, a banda de que no tenim temps, ens deia la metgessa, d'atendre els pacients com cal, a vegades és més fàcil donar una pastilla que intentar abordar aquesta qüestió des del punt de vista de la salut mental o amb prou temps a la consulta. Avui en parlarem, ho farem amb la Gemma Barramon, que és la presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya. I va ser una conversa molt interessant i estic convençut que avui també ho tornarà a ser. Ara saludem a la doctora abans, però repassem els titulars més destacats del dia. La Comissió Vaticana per la Protecció dels Menors ha creat un fons amb l'objectiu de poder ajudar les víctimes del clergat als països on les seves conferències episcopals no tenen prou recursos. L'objectiu és garantir un accés més gran a l'assistència per les víctimes, les seves famílies i les comunitats d'aquelles zones més pobres del món. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La comissió va ser creada per Francesc el 2014 i complirà amb les peticions del Papa, com per exemple fer un informe anual. A finals de mes també publicarà l'actualització de les directrius enviades fa un any a les conferències episcopals. L'anunci arriba després que el jesuït alemany Hans Zollner abandonés l'assemblea per manca de transparència i desavinences.
Ara hi feia referència, només falta l'aprovació de comissions obreres per ratificar la pujada salarial pactada entre sindicats i patronal. Els sous haurien de pujar un 10% fins al 2025 i Foment apunta que aquest és un acord que posa de relleu que els empresaris també tenen preocupacions socials.
El sindicat UGT ja hi ha donat llum verda, així com la patronal COE, la CEPIME, de petites i mitjanes empreses. L'acord contempla una pujada del 4% dels salaris per aquest 2023 i d'un 3% per l'any que ve i pel 2025. També inclou noves revisions i increments de fins a un 1% si segueix pujant la inflació.
Els problemes a Rodalies continuen. De fet, aquest matí a primera hora s'han agreujat, s'hi han sumat retards de més de 10 minuts a l'R4 a Manresa per una incidència. També segueixen els problemes a l'R2 Sud, mentre que els ajuntaments d'aquella zona i la Generalitat reclamen a Renfe que posi més autobusos gratuïts per oferir alternatives als usuaris del tren.
Critiquen que l'oferta de busos posada per Renfe només sigui durant les hores punta i per connectar algunes ciutats en concret, com Gavà, Castelldefels o Sant Vicenç de Caldés. Per això, la Generalitat ha mantingut una reunió amb la companyia per demanar més servei de busos alternatius i que l'operadora faci un estudi per saber quants usuaris han optat per altres transports.
De fet, el trànsit ja se n'ha ressentit a la carretera C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, també la zona de les costes del Garraf. El trànsit hi ha crescut un 9% durant l'hora punta del matí des que hi va haver l'avaria a l'R2 Sud de Rodalies ara fa una setmana.
En els últims 7 dies hi han passat 4.000 cotxes més que la setmana anterior. Segons llegim avui al periòdico, l'augment de trànsit que hi ha hagut en aquesta carretera no s'ha vist a la resta de vies ràpides que es dirigeixen cap a Barcelona. De fet, si se sumen totes les carreteres que van a la capital catalana, el trànsit ha augmentat un 0,7% des de la incidència a Rodalies.
Han tornat a quedar places Mir vacants, més de 200 a tot l'estat. Es confirma d'aquesta manera que els estudiants de medicina no volen ser metges de família a la primària. D'aquestes vacants, 36 són a Catalunya.
Per omplir la sanitat, ha obert la nova convocatòria per als aspirants que van quedar sense plaça aquest diumenge quan van tancar les adjudicacions del MIR. Una convocatòria que estarà oberta fins dijous. A Catalunya, el Departament de Salut ja va anunciar incentius econòmics.
Els fotoperiodistes Bernat Armanguer i Emilio Morenati reben el Premi Pulitzer per la cobertura de les primeres setmanes de la invasió militar de Rússia a Ucraïna.
Els dos fotògrafs comparteixen el guardó amb 5 companys més de l'agència Associated Press, per a la qual treballen. L'any 2021, Morenati ja va aconseguir el Pulitzer per les fotos durant la pandèmia.
Pel que fa als esports, partides aquesta nit al Santiago Bernabéu, totes les mirades estaran clavades en aquest partit entre el Madrid i el Manchester City. L'anada de les semifinals de la Champions, Anna Closa, bon dia.
Bon dia. L'any passat el Madrid es va imposar al City també en les semifinals, però Guardiola ho encara com una nova oportunitat deixant de banda qualsevol tipus de venjança, i Carlo Ancelotti ja ha deixat clar que el City hi juguen més jugadors a banda de Haaland.
Leo Messi és el millor esportista del 2022. L'argentí s'ha emportat el Premi Laureus, que s'ha entregat aquest dilluns a París.
Messi s'ha imposat a Nadal, Mbappé, Carri, Verstappen, després de guanyar aquesta temporada el Mundial de Futbol amb la selecció argentina, i Carlos Alcaraz s'ha endut el d'esportista revelació.
Canvi de 3:15 del matí, una pausa i ara tornem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més. La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ara us parlàvem del consum excessiu que en fem de les benzodiazepines, medicaments, a veure, algun tan popular o de nom tan conegut com pot ser el diazepam o com pot ser l'orfidal, per entendre'ns tots plegats de què estem parlant. Medicaments que ahir ens explicaven que segurament estem prenent en excés, que n'allarguem el consum en el temps. Són medicaments que es venen amb recepta mèdica. Feia ahir la doctora Casas de la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona una lectura crítica, a vegades també de com els metges recepten aquest tipus de medicaments, però també de l'ús social que se n'acaba fent. Escolta, a mi aquesta pastilla per dormir em va molt bé. Demana-li al teu metge que te la doni, per exemple, no? Una frase tan utilitzada. I a la conversa d'ahir apareixia un element, també, com us deia, en part d'autocrítica, no?, per part dels metges, que deien potser estem en una societat i en un moment en què els metges no tenim el temps tot sovint d'atendre a persones que tenen problemes derivats de la situació socioeconòmica i que a vegades acabem tractant amb l'ajuda d'aquestes pastilles quan segurament el camí hauria de ser un altre. Per exemple, fins i tot, si cal, des del punt de vista de la salut mental. La Gemma Parramon és la presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctora Parramon, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Teniu la percepció o la realitat que vosaltres constateu és que en fem un ús excessiu, per exemple, de medicaments en principis com aquest de la benzodiazepina?
Això és el que diuen les dades, no? I realment és així, no? Són medicaments que actuen molt ràpid i que eficaços ho són quan els utilitzem doncs a curt terme, no? I llavors doncs, bueno, tot el que és immediat, no? Doncs, és fàcil per solucionar el problema que tenim en aquests moments, no? A llarg terme ja sabem que no. I això fa doncs que hi hagi un sobreús.
Clar, com s'expliquen o com pot ser que Espanya sigui un dels països europeus que utilitza més aquest tipus de medicaments? Jo hi feia referència a un estudi, per exemple, que es va presentar fa un any i mig per part de la Societat Espanyola de Patologia Dual, que xifrava, per exemple, el cas de l'Estat espanyol, un ús 2.700 vegades superior d'aquest tipus de medicaments, per exemple, que no pas a Alemanya.
Alemanya és un país que restringeix molt l'ús de fàrmacs en general, no? I segurament. El fet de que aquí a Espanya no sabria buscar un únic motiu, probablement la facilitat, no?, de recepta electrònica, el tenir doncs una sanitat universal, o sigui, tot allò que ens afavoreix i que fa doncs que tinguem un accés a la sanitat ràpid i eficaç, doncs també ens perjudica en altres, en altres àrees, com pot ser això, no? Facilitat que tenim accedir a segons quins fàrmacs, no? Sí. Probablement té més a veure doncs al sistema, no? No al sistema, la facilitat d'accedir-hi, la facilitat de poder fer una recepta i també potser doncs el que comentava, la manca de temps que tenen, no?, els metges i metgesses prescriptores, i també a la immediatesa no? I a la rapidesa que volen solució, doncs, les persones que fan ús d'aquests fàrmacs.
El problema és quan aquests fàrmacs s'acaben convertint en un habitual, no?, dels nostres tractaments. No sé si estic pensant en persones grans, per exemple, per dormir, no?, fins i tot, o en persones joves que... o més joves, a partir dels 30 als 40 anys, que poden tenir problemes d'ansietat fruit de la feina, fruit de no arribar a final de mes, no?, és a dir, de situacions que envolta la seva vida, que a vegades potser no té per què ser una qüestió estrictament mèdica, no?, potser més personal, però que en passar pel metge acaben amb aquest tipus de tractaments.
Totalment. A vegades no estem parlant de vegades malaltia psiquiàtrica, no? Probablement aquestes persones doncs, ja tenen un altre tipus de tractament, no? Però sí, doncs, aquest interfici, no?, entre el que és patologia i el que no és patologia i el que és, doncs, una reacció normal davant d'una situació, no?, en què llavors, doncs, algú, doncs, pot buscar aquesta solució immediata pensant, doncs, que demà passat ja no ho necessitarà, però demà passat encara ho necessita i perllonga més, no? O sigui, són fàrmacs que si prenem durant, doncs, unes 4 setmanes i després suspenem el tractament, doncs, probablement no tindrem mai problemes derivats d'això, no? El problema és que una vegada es comença a prendre, doncs, si persisteix l'estressor o el motiu per on l'ha començat a prendre, doncs, va perllongant, no? Llavors, doncs, és quan tenim els problemes.
Clar, els darrers temps de la pandèmia ençà s'ha posat molt de relleu la importància de la salut mental d'una banda i les mancances, no?, en salut mental que tenim de l'altra. Aquest accés a l'ús d'aquest tipus de fàrmacs és una mostra més del camí que ens falta per recórrer en salut mental, que potser l'estem intentant pal·liar a través de pastilles com aquesta?
És una dada més. De fet, és un problema que tenim... Bueno, doncs, jo recordo que en parlem des de que em dedico a la psiquiatria, que ja fa uns quants anys. Sí. Sí que és cert que és molt important, doncs, tot el que puguem fer de promoció i prevenció de la salut mental, no? Potser és l'àrea que anem més coixos, no? Quan s'arriba al psiquiatre, doncs, evidentment, és perquè hi ha una malaltia psiquiàtrica, no? Però tots aquests altres casos que no són greus i que el psiquiatre, doncs, tampoc no ha d'intervenir-hi, es queden una mica en un llim, no? No saps massa, doncs... cap on han d'anar, no? Llavors, doncs, el que acaben, doncs, és anar a això, no?, a primària i demanar, doncs, una solució, no? Si tinguéssim tots aquests mecanismes de promoció o prevenció i la persona tingués la paciència per esperar, no?, i poder fer intervencions més psicosocials, probablement evitaríem molt l'ús d'aquests fàrmacs. I això, doncs, és una de les coses, doncs, bueno, que ja em consta, no?, doncs, que tot el Departament de Salut també hi està treballant, en poder incrementar, doncs, aquesta atenció, aquestes fases prèvies o fins i tot fases de persones que mai requeriran una intervenció directament per part d'un psiquiatre, no?, perquè no és la gravetat ni podem considerar una malaltia, no?
Si el que passa que segurament la solució tampoc és un metge de família, no? És a dir, si tu tens una persona que pugui tenir, no ho sé, és igual, 30, 40, 50 anys, no?, que està en un moment vital en què està tirant endavant una família, no?, i que pateix per la feina i que potser veu que els diners no li arriben a final de mes i que la vida no li dona, no?, que és una mica aquesta sensació a vegades que els fa anar al metge de família però que en realitat no estan malalts. I aquí segurament és on s'acaba produint aquesta distorsió que a vegades porta a... Mira, potser la solució és aquesta pastilleta que et farà poder passar bé el dia.
Totalment. Per això he dit primària, No he dit metge de família, perquè al final tot acaba caient, no? Tot rau amb els metges de família. Els metges de família, evidentment, no tenen el temps per poder atendre això, però s'hauria de tractar des de la primària, no hauria d'arribar a l'especialitzada, i el que caldria és aquesta promoció o prevenció. També és cert que, clar, el metge de família té poc temps, però moltes vegades la persona que fa la sol·licitud també té poc temps, no? Per exemple, per l'insomni, no? Recomana les mesures d'higiene de son, no? Doncs anar a dormir sempre a la mateixa hora, llavors a la mateixa hora, fer exercici, alimentació sana, doncs evitar pantalles, no?, les hores abans d'anar a dormir. Bueno, a vegades, no?, el dia a dia no ens ho permet tot això, no? I a la que comences a explicar això a la persona, que és el primer que ha de fer, diu, sí, això ja m'ho sé, però ja ho he fet i no dormo, no? I llavors, doncs, al final, doncs, bueno, doncs, mira, doncs, dits, escolta, amb això sí que dormiràs, no? Llavors, clar, aquest temps, no, que es necessita i aquest esforç, no, de poder aplicar aquestes mesures d'higiene de la son, la indicació de l'insomni, la primera indicació és la teràpia cognitivo-conductual. És el que comentava, moltes vegades doncs, tampoc no està accessible a les persones, no? Perquè es necessita, doncs, ja una persona, no? una psicòloga clínica, no?, que apliqui aquesta tècnica, que no és difícil, sempre i quan se sàpiga, sí, no?
I es conegui i se sàpiga aplicar, no?
Clar.
Mm-hmm. Vivim en un país en què ens hem acostumat massa, però, a saber que existeix, per exemple, no, ara parlàvem del dormir, que existeix una pastilla per dormir. És a dir, busquem la solució fàcil, perquè aquí hi ha dos camins per dormir, no? És a dir, canviar tots els nostres hàbits o fer allò que sabem que sempre ha funcionat, no? Que és, va, prens la pastilleta i dorms com un nadó.
Sí, clar. Però jo penso que aquí hi ha el problema d'un excés de prescripció i també un excés de demanda, i de demanda de resposta immediata, no? Clar, per exemple, no, activitat al vespre ens activarà i farà que no anem a dormir, però hi ha gimnasos que tanquen molt tard. Això vol dir que hi ha persones, no?, i aquella persona potser va a fer l'exercici i llavors quan arriba a casa es pren la pastilleta per dormir, no? Clar, potser s'han de modificar altres coses, no?, i modificar aquestes altres coses de la manera com tenim muntada la societat, amb horaris laborals que acaben tan tard, no?, que a vegades també arribes a casa supertard, has de sopar, i quan et recomanen que sopis 2 hores abans d'anar a dormir i alguna cosa lleugera. Hi ha gent que potser és el primer àpat que fa perquè en tot el dia no ha tingut temps, no? I tota aquesta velocitat a la que volem anar i ocupar tantes hores, acaba fent, doncs, que llavors busquem solucions ràpides, no? Vull dir que ja no és només individual, no?, sinó que ja és estructural de tota la nostra societat.
Ah, potser també perquè no tenim percepció de risc o de perill, no?, en el consum d'aquest tipus de medicaments.
Disculpa, no us he sentit...
No. Deia que potser aquesta situació es produeix perquè tampoc tenim una percepció de risc associada al consum d'aquest... No? Vostè em deia, potser les demanem massa, no? Potser recepten massa, però potser les demanem massa. I potser és perquè no som conscients del que implica prendre determinats productes.
Sí, no, totalment. També i perquè sempre pensem, bueno, ja ho solucionaré, no?, la procrastinació. Bueno, ara tinc això que m'ho solucioni immediatament, m'han dit que més de 4 setmanes, no? Doncs aquí 4 setmanes ja ho deixaré, però clar, llavors arriben les 4 setmanes, no? O sigui, fins i tot un potser minimitza aquest risc, que pensa, bueno, a mi no em passarà, o perquè ho prenc puntualment, no? I llavors al final un pren la medicació, veu que de forma immediata té l'eficàcia i no té les conseqüències, amb el que, clar, també minimitza aquest risc. Ah, llavors, al cap d'un temps, potser sí que veurà, no?, doncs, que necessita més dosis per tenir el mateix efecte, que durant el dia potser va més adormit del que hauria d'anar, que, a més, doncs, potser li costa més concentrar-se, que moltes vegades tampoc no s'atribueix aquest tractament.
Ah, això li anava a dir, no és gratis prendre aquest tipus de pastilles. És a dir, nosaltres, el nostre cos se'n ressenteix o en pateix també les conseqüències.
Sí, hi ha tots aquests efectes adversos. De fet, aquest tipus de fàrmacs també, jo penso que són els responsables de la mala fama que tenen els psicofàrmacs, no? Perquè els psicofàrmacs més eficaços no són fàrmacs que generin dependència o tinguin totes les conseqüències, o facin que durant el dia vagis a dormir, no? Quan prescrius a vegades un antidepressiu amb una persona, no?, doncs que té sintomatologia depressiva, diu, bueno, però jo no vull anar a dormir tot el dia. No, els antidepressius no fan que vagis a dormir.
Clar, perquè les benzodiazepines són antidepressius, són ansiolítics, és a dir, hi ha tot de paraules que nosaltres les fem servir com si fos el mateix, no? Com si tot... formés part del mateix tipus de medicaments, i no és així.
No, clar, tenim molts tipus de psicofàrmacs. Les benzodiazepines són uns fàrmacs, són ansiolítics, o sigui, l'isis és matar. Maten l'ansietat, no?, per dir-ho clarament, etimològicament, el que significa la paraula, no? Actuen receptors cerebrals que el que fan, doncs, és relaxar-nos, no? Ens notem més tranquils. I és un efecte molt immediat, no? I aquest és l'efecte de les benzodiazepines. Els antidepressius, l'efecte el fan de forma molt més tard de que quan de la primera dosis, no? Mm. Amb el que també tenim aquest interval, o sigui, tenen indicacions diferents, però sí que la depressió, per exemple, no? A vegades fa amb símptomes d'ansietat. I aquestes 4 setmanes que necessitem que l'antidepressiu comenci a fer efecte, a vegades també utilitzem alguna benzodiazepina per tractar alguns d'aquests símptomes, però amb la idea de treure'l a les 3 o 4 setmanes quan comença a fer efecte l'antidepressiu. Per això moltes vegades les persones amb depressió també en prenen. Mm. Però no vol dir que les benzodiazepines siguin antidepressives.
Sigui.
No ho són.
Clar, passa que segurament aquí, i no sé si hi està d'acord, doctora, però hi entra que en general som una societat molt medicalitzada, no? I que de seguida som de recomanar-nos medicaments entre nosaltres. A mi em van donar això i em va anar molt bé, no? I això funciona tant pels antibiòtics com per les benzodiazepines. És a dir, quan un ha tingut un tractament que li ha funcionat, com que som un país acostumat a... Escolta'm, la farmàcia és un lloc bastant accessible, no? O tradicionalment ho havia estat. Tu prova això, que a mi m'ha anat bé.
Sí, totalment. I més les benzodiazepines, que clar, els antidepressius, com que és un tractament continuat durant un temps, sí que alguna vegada algú s'ho recomano a l'altre, eh? Però bueno, no és tan freqüent que t'ho demani. En canvi, les benzodiazepines, sí que clar, dius, mira, estic una mica atabalat, no puc dormir bé, no sé, ah, mira, això em va...